COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Fa molts dies que el Barça va anunciar el nomenament de Deco com a nou director de futbol. Fa ja moltes setmanes que Deco està treballant al club com a tal i, pel que sembla, fa anys que Deco té certa influència en les decisions esportives que s'han pres al Barça des que Laporta va iniciar la seva segona etapa com a president. Però avui l'han presentat i l'hem pogut escoltar amb calma. I la impressió que ha deixat crec que és bona. Crec que ha estat força positiva. He tingut la sensació d'estar davant d'un home tranquil, que té les idees clares, que és intel·ligent, ho ha demostrat gestionant molt bé les respostes a les moltes preguntes que se li han fet, algunes més còmodes i d'altres força incòmodes. Sap on està, té clara l'exigència que representa estar al Barça, per això serà exigent amb l'entrenador, ha dit que Xavi renovarà perquè s'ho ha guanyat, i també amb els futbolistes. Ha deixat clar, per exemple, que el club només es mourà perquè els Joaus continuïn si s'ho guanyen al terreny de joc, i m'ha agradat molt també com ha tancat el seu discurs. Ha dit: aquí estem per parlar poc i treballar molt, així que deixem-lo treballar i els fets parlaran per ell. Només que sigui la meitat de bo com a director de futbol que com a futbolista, ja podrem estar contents. De seguida escoltarem a Deco en la seva presentació i farem també el repàs dels partits de seleccions que ens han deixat a les últimes hores coses bones i coses dolentes. Entre les bones trobem les magnífiques actuacions de Lamine Yamal i Ferran Torres amb Espanya. Yamal va ser titular i va fer una autèntica exhibició de futbol i Ferran Torres va marcar dos bons gols en els 30 minuts que va disputar de l'Espanya 6, Xipre 0. La nota negativa de la jornada, la lesió de Gundogan, que va caure en molt mala postura durant l'Alemanya 2 França 1, té un cop molt fort a la pelvis i aquesta tarda li han de fer proves, però sembla complicat que pugui estar per jugar dissabte al partit de Lliga contra el Betis. A l'Espanyol, presentació aquest migdia d'Álvaro Aguado, que ha signat per dues temporades. També hi ha notícia al Girona. L'arquitecte Quique Cárcel renova com a director esportiu fins al 2027. Mitchell està renovat fins al 26, Quique Cárcel fins al 27. Per tant, tenim tàndem per estona a Girona. A la Vuelta està en marxa avui etapa d'alta muntanya, en final al Port de l'Angliru, de categoria especial. Atenció que la general s'ha apretat, Sepp Kuss continua líder, però Vingegaard està ja només 29 segons. En bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana, superant a la final el Manresa per 81-79, en una final molt igualada, marcador ajustat. En handbol, avui el Barça debuta a la Champions, a la pista del Montpellier, i en tennis juga a Espanya. Partit de Copa Davis contra la República Txeca a València, és el primer partit de la fase de grups. Està a punt de començar el partit entre Bernabé Zapata i Tomàs Matxac. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Miguel Rico i Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si Deco és la persona ideal per ser el director de futbol del club. Creieu que sí al 43%, que no al 57%. En clau Espanyol, quin ha de ser ara el lateral esquerre titular? Heu votat la majoria per Brian Olivan, 75%, per Ramon Ramos, que a mi m'agrada molt, al 25%. En clau Girona us demanem avui que poseu nota a la trajectòria de Quique Cárcel com a director esportiu. Li poseu un excel·lent al 45%, guanya aquesta opció, un notable al 41%, un bé al 5% i un suficient al 9%. Marc Pairés està al control de so, Raül Chau a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hey, Fonsi.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hey, yeah. Veretun, veretun.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimecres abordant de l'actualitat del Barça, que ve avui clarament marcada per la presentació de Deco com a nou director de futbol. Tenim a l'Helena Condis, que ha seguit aquesta presentació. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que l'han presentat avui, però que ja treballa des de fa dies, des de fa setmanes, i pel que hem sabut avui té influència sobre les decisions de Laporta des de fa molt de temps, no?
Sí, treballa des de que Mateu Alemany va comunicar el dia 2 de maig que volia anar a l'Aston Villa i Laporta va acceptar la seva decisió, però Deco, pel que hem vist, ha estat un conseller extern del president des que va tornar al càrrec. De fet, el propi Deco ha reconegut que han parlat de moltes qüestions esportives abans de que assumís aquest repte de ser director de futbol. I després t'explicaré, però el punt en comú ha estat l'elecció de Xavi. Avui s'ha presentat aquest nou organigrama esportiu amb dues novetats. Deco, nou director de futbol amb plens poders en el lloc de Mateu Alemany, de qui Laporta ha dit que sempre tindrà les portes obertes del Barça perquè ha demostrat ser un gran professional, intel·ligent i molt bona persona. I l'altra notícia, Joan, és l'entrada de Bojan, excompany de Deco i Xavi al Barça, que assumeix el càrrec de coordinador de l'àrea de futbol. Perquè ens entenguem, farà acompanyament dels joves, seguiment des del juvenil fins a la primera plantilla. Estarà a la ciutat esportiva, fent vida, veient els partits de juvenil, filial, primer equip, i ajudarà també els joves amb dubtes que puguin tenir. Serà com un tutor, tindrà aquesta figura. A l'acte hi era en Laporta, que estava assegut al costat de Xavi Hernández, de l'staff també del tècnic, Rafa Juste, vicepresident primer esportiu, Sergi Roberto com a primer capità, tota la cúpula esportiva, a més d'alguns directius, i Laporta doncs, ha començat explicant per què Deco té totes les condicions pel càrrec, per què és l'escollit, i les ha enumerat destacant que coneix molt bé tots els mercats futbolístics amb una experiència de més de 10 anys.
El que parli l'entrenador i el director de futbol al mateix llenguatge és molt important. Han estat companys, teniu una visió de futbol jo crec que molt similar, o si més no, teniu una discussió sempre positiva del que és el futbol, aquest estil genuí de jugar a futbol que té el Barça. Però a més el Deco, el que sí que trobo que després de ser futbolista s'ha format, ha estat empresari, ha estat vinculat al món del futbol.
Molt d'interès en subratllar la bona sintonia entre Xavi i Deco, cosa que ha fet també Deco en el seu discurs inicial, entre d'altres coses, Helena.
Així és, sí, sí. El propi Laporta ha dit que perquè això funcioni bé hi ha d'haver molt bona sintonia entre Deco, Xavi Hernández i Rafa Márquez, que també estava present, l'entrenador del filial, perquè serà la manera de que tots treballin a gust i el club i el primer equip, sobretot, vagi sobre rodes. Després ha estat el torn de Deco, l'he vist molt tranquil, Joan.
És un home tranquil,
Sí, sí, amb molt bona capacitat d'oratòria, sí. Gairebé 8 minuts de discurs, sense cap paper. Ha destacat que porta 10 anys treballant amb jugadors, amb clubs, el Porto, el Fluminense, el director esportiu, que tornar no ha estat una decisió fàcil perquè deixa enrere una empresa sòlida, recordaràs que ha deixat a Rafinha, entre d'altres, era el seu representant, i també a la seva família. Els fills, molts es queden a Brasil, però després de meditar-ho, creu que és un repte que tenia moltes ganes d'agafar i ha dit que el punt en comú amb el que es va trobar amb Laporta quan exercia com a conseller és l'elecció de Xavi. Sempre ha pensat que seria un bon entrenador i en aquest sentit ha demanat paciència mirant a Xavi, que estava assegut a primera fila, a qui li ha dit sempre maqui, està todo tranquilo, i li ha dedicat tot tipus d'elogis.
Algunes vegades escucho mis opiniones, otras no, pero felizmente, cuando tomó la decisión por Xavi, es algo que yo siempre estuve de acuerdo, siempre algo que, no porque solo Xavi como jugador, porque nosotros siempre tenemos la tendencia a pensar en los jugadores siempre como jugadores. Yo decía Xavi entrenador, Xavi persona, Xavi que conoce el club, y una de las cosas que siempre he dicho al presidente, que nosotros necesitamos tiempo y tranquilidad para hacer un equipo, y Xavi nos daría esto.
I després, en el torn de preguntes, una de les primeres coses que se li ha preguntat a Helena a Deco és per la renovació de Xavi.
Sí, 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 perquè era obligada i perquè, a més, aquesta setmana n'hem parlat molt, sobretot durant l'aturada per seleccions. Deco que ara, evidentment, està tancant aquesta renovació, l'està rematant perquè la va començar, les negociacions, els contactes, els va començar Mateo Alemany, hi ha hagut aquest traspàs de carpetes, li hem preguntat com està l'anunci de Xavi. I això responia amb el tècnic assegut a primera fila, acompanyat d'Òscar Hernández i de Sergio Alegre, els seus dos ajudants.
La continuïtat de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Xavi se lo ganó como entrenador, entonces yo creo que tiene que renovar porque se lo ganó.
¿Hasta cuándo va a renovar? ¿Hasta 2025? ¿Hasta 2026? Gracias.
No te preocupes, que cuando renove ya lo sabrás. Eso será decisión siempre del club y de Xavi. No te preocupes, que estaremos siempre de acuerdo en las cosas.
Serà fins al 2025, en principi, no?
Sí, en principi sí. Des del club diuen que és per un tema de fair play. A mi em costa entendre, Joan, perquè en principi per tenir més marge salarial és millor fer contractes més llargs, sí, i repartir el sou en diverses temporades, com han fet amb alguns jugadors que els han demanat, doncs, un esforç econòmic i ajudar el club en aquest sentit. Veurem quan anuncien aquesta renovació. M'ha agradat Deco perquè ha dit que un dels seus lemes és parlar poc i treballar molt, i així suposo que ho farà també en aquesta carpeta de Xavi Hernández que ha de tancar en els propers dies.
Una altra carpeta, la del Joaos, que s'ha tancat o que es va tancar el darrer dia de mercat, i hi ha algú que ja li preguntava a Deco si seguirien, si el club ja es mouria perquè seguissin la propera temporada, i a mi m'ha agradat la resposta de Deco, perquè ha dit: ei, tranquil·litat, primer hem de veure com s'adapten i quin rendiment donen, no?
Sí, ha destacat l'esforç econòmic que han fet els dos joaus per venir, per fitxar pel Barça. Això ja és una declaració d'intencions. Hem de remarcar que han arribat en qualitat de cedits, però sense opció de compra. Això sí, els dos tenen ganes de convèncer el Barça perquè facin esforç i se'ls quedi la propera temporada. Deco ha estat clar: el que condicionarà els moviments que pugui fer el club és el rendiment que tindran al terreny de joc.
No, ni Cancelo ni João Félix tenen opció de compra. Son dos jugadores que han venido cedidos, una sesión simple de un año. Por supuesto, si lo hacen bien, son jugadores que vamos a intentar, dentro de la capacidad del club, retenerlos, pero al día de hoy no es esta la discusión. Lo que nos puso la posibilidad de dos gran futbolistas para nosotros de una sesión, y así ha sido. No hay opción de compra.
Està molt bé, s'ha d'esperar a veure quin és el rendiment que donen aquesta temporada. El que ja està lligat i renovarà, i ben fet que fa el Barça, de lligar-lo curt, és a la Minya Mal, Helena, que aquest noi va d'exhibició en exhibició, eh?
I Alejandro Valde, eh? Els dos tenen les renovacions molt encarrilades, representats per Jorge Méndez, però evidentment aquests dies estem parlant moltíssim de la Minya Mal. Ahir va exhibir-se amb l'absoluta per la banda dreta en el seu debut com a titular. És el nom del moment, és el protagonista de les últimes setmanes, la gran irrupció, només 16 anys, i Deco, una mica en la línia del club, en privat et diuen que està molt bé, que s'ha de disfrutar molt de la Minya Mal, però que han de treballar per protegir-lo.
Tiene una calidad distinta, es un jugador que puede aportar cosas distintas, y hoy estamos pasando una situación importante para el club, distinta, que ahí tenemos bastantes jóvenes protagonistas dentro de un club, y esto es algo que tenemos que cuidar, pero al final es un chaval de 16 años, o sea, tenemos que dejarle divertir, dejar jugar a fútbol. Esto el míster, el staff lo sabrá perfectamente cómo gestionar, y nosotros de parte del club apoyarle en todo lo que es necesario para que su crecimiento sea un crecimiento continuo, un crecimiento de garantizar su tranquilidad.
De noms propis també ha parlat de Vitor Roque, Helena, que ha dit que aquest estiu no podia venir perquè era una de les condicions que el seu club, l'Atlético Paranaense, posava, però que a partir del gener ja sí, podria venir, no?
És el que van imposar en la negociació. Per tant, el Barça haurà d'esperar fins al gener, si li permet el fair play, per incorporar el davanter del Paranense. També ha dit que de Rafinha ja no és el seu representat, que al Barça existeix un compliance que no permetria a Deco tenir dos contractes diferents. de Messi. Ja saps que són molt amics, perquè Deco era com el seu tutor, la seva persona, el seu, un dels seus líders al vestidor. Diu que li té molt de carinyo, que tots volien que tornés però que no ha estat possible, i li demana, li desitja molta sort en la nova aventura, que ha estat un jugador històric del club. I de la Champions, evidentment, també se li ha preguntat pel repte que té el Barça, pel malson que té amb la Champions, i Deco ha dit que estan obligats a guanyar, a jugar bé, però a guanyar, sobretot, i que no tenen l'obligació de guanyar la Champions, però sí de competir-la.
Yo creo que Xavi sabe en el momento que siento en el banquillo la presión que tiene más que todos. O sea, no existe esta obligación de esto para mí. Es la obligación de competir. Y nosotros lo que tenemos que es luchar. El sueño es volver a ganar la Champions, sí. Pero tenemos que dar las herramientas para el míster, para poder tener, para staff, para esto. Desde el principio salimos buscando títulos. Y la Champions es uno de los títulos que siempre vamos a querer, siempre vamos a luchar. Pero no ponemos en el contrato que tiene que ganar Champions, ponemos en el contrato que tiene que trabajar. Todos sabemos aquí es así. Cuando estás en el Barça sabes del peso que tiene y la presión que tiene.
Bona resposta, resposta d'home de futbol. Això és el més destacat de la presentació de Deco d'aquest matí. Helena, al marge d'això, hi ha una mala notícia al Barça, i és que Gundogan torna lesionat de la seva selecció, d'Alemanya. Es va fer ahir un fort cop a l'esquena a l'Alemanya a França, i a veure què té i per quan té, no?
Les conseqüències del virus FIFA, en principi només han atacat a Gundogan, que, com deies, ha aterrat aquesta matinada, lesionat, després d'estar amb la seva selecció amb Alemanya. El primer diagnòstic és que té un fort hematoma a la zona de la pelvis, segons informen els companys des d'allà, des de la selecció, i aquesta tarda, pel que ens diuen, li faran més proves a Barcelona, perquè l'equip entrena, doncs, a primera hora a la ciutat esportiva. Preocupa, en el cas de Gundogan, perquè va estar més d'un any de baixa per problemes a l'esquena, i evidentment quan li passa una cosa així, aquest hematoma, aquest fort hematoma a la zona de pelvis, fa que s'encenguin totes les alarmes. Avui més proves per conèixer l'abast exacte de la lesió. En principi, Gundogan és l'únic que ha tornat lesionat. Recordem que en el primer partit, que és dissabte contra el Betis, a les 9 de la nit a Montjuïc, tampoc hi seran ni Pedri ni Araujo, que continuen a la infermeria.
Perfecte, estem pendents a veure què passa amb Gundogan. Esperem que no tingui gran cosa.
Un apuntet, Joan, sí. Els Rolling Stones, si t'agraden.
Soc més dels Beatles, jo. No em desagraden, sí. Però soc més dels Beatles.
Jo sí. Soc més del Rolling, ho comentàvem abans, eh? El Barça, en principi, el 29 d'octubre, en el clàssic contra el Real Madrid a Montjuïc, lluirà el logo del Rolling Stones a la samarreta. Ja saps que van portar Drake i van portar també a Rosalia, doncs ara el torn serà pel Rolling Stones.
Quedarà guapa la samarreta, això segur.
Quedarà molt guapa, seguríssim.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Adéu, que vagi bé. 3:22, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Deco i les voltes que dona la vida. Deco, director del futbol amb Laporta, presentat avui, i reconeixent que ja donava els seus consells des que Laporta va guanyar les eleccions. Deco va ser un fitxatge de Sandro Rosell el 2004, colant-se a la concentració de la Portugal d'Escolari a l'Eurocopa. Deco havia estat una peça clau perquè el Porto de Mourinho guanyés la Champions 2004. Mourinho va fitxar pel Chelsea el 2004 i volia Deco al seu costat, però Sandro Rosell va aconseguir portar-lo al Barça. Deco sempre ha estat molt amic de Sandro Rosell, al final Rosell enemic de Laporta, un Laporta que, segons que va publicar Interviu, va encarregar a Método 3 investigar l'any 2008, entre d'altres, a Ronaldinho, Deco i la dona de Rosell. Deco se'n va anar al Chelsea, Ronaldinho al Milan, i la vida i el negoci del futbol mitjançant el conseguidor Alejandro Echevarría amb possibilitat que es tornin a trobar Laporta i Deco. Fa uns mesos amagats, i ara amb els focus il·luminant públicament les dues figures del passat i del present del Barça. Avui s'ha mostrat molt segut el que pensa i molt clar. Bona sort, Deco.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. La portada de l'Esports Cope d'avui, evidentment, per Deco. Fem una pausa i anem amb més coses. L'exhibició de Lamine Yamal ahir amb Espanya i els dos bons gols de Ferran Torres, que està bé aquesta temporada, eh?
Polestar 2. La evolució continua. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Toca tancar aquesta jornada de partits de seleccions parlant de la selecció espanyola. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
Que va aconseguir una nova golejada, aquesta vegada contra Xipre, amb dos jugadors del Barça com a protagonistes. Per una banda, Lamine Yamal, que el nano va fer una nova exhibició. Quin gran partit que veu a jugar ahir una altra vegada. I també un paper destacat de Ferran Torres, que va fer dos golets.
Doncs sí, primer comencem per Lamine. L'anterior partit amb la selecció davant Georgia, Lamine Yamal ja va batre el rècord de precocitat del debut i també el de l'aspecte golejador, però ahir no s'atura aquí. Ahir ja va ser titular, va jugar una hora i va tornar a mostrar, com bé deia Joan, una autèntica exhibició. Justament del seu partit va parlar el seleccionador Luis de la Fuente.
Y Lamine pues tiene esas cosas, tiene esos chispazos, esa genialidad que tienen muy pocos futbolistas. Pero vuelvo a decir, seamos prudentes, hay que darle tiempo, hay que darle tranquilidad. Puede hacer muchas cosas importantes en el fútbol siempre que sea también humilde y que tenga los pies en el suelo. Y lo más importante a esas edades que lo entienda así también.
No coneixem el sostre de Lamine Yamal, però està clar que ha vingut per quedar-se tant al Barça com a la selecció espanyola. I justament qui el va substituir va ser Ferran Torres. El valencià va sortir des de la banqueta i en mitja hora va marcar dos gols i va posar un centre que va ser clau pel cinquè gol d'Espanya. Ja són 7 gols en 8 partits, el que certifica el gran estat de forma de Ferran Torres, qui va parlar ahir sobre aquest bon inici de temporada.
Bueno, yo creo que al final el trabajo lo tengo que hacer en el club para que, bueno, llegue la recompensa de poder venir a la selección. En este caso ha sido por una lesión, pero bueno, cada vez que tenga la oportunidad de venir aquí voy a demostrar de lo que soy capaz. Está claro, al final si algo estoy trabajando es de hacer los minutos que tenga, minutos aprovechados, para así poder ganar más minutos, más confianza del míster, y creo que voy por el buen camino.
Veurem si aquest cap de setmana és titular amb el Barça, però, com bé deia Ferran, està anant pel bon camí i està aprofitant al màxim els seus minuts.
Sí, se'l veu molt millor, sobretot de mentalitat, i això crec que es tradueix després clarament en el seu rendiment futbolístic també. Al marge del partit d'Espanya, Joan, resta de partits que es van disputar ahir, comencem per aquest amistós d'alt nivell que teníem entre Alemanya i França.
Doncs sí, amb tres protagonistes del Barça pel que fa a Alemanya, Ter Stegen va sortir com a titular i va fer una gran actuació amb aturades de molt mèrit i, d'altra banda, Gundogan, que també va ser titular, però, com hem comentat abans, va patir una mala caiguda en una acció desafortunada i va ser substituït al minut 25. El migcampista pateix una contusió a la pelvis i aquesta tarda se li faran més proves. D'altra banda, a la selecció francesa, Jules Koundé no va ser titular, va sortir des de la banqueta i va jugar gairebé mitja hora ocupant la posició de lateral dret. Més partits. Aquesta matinada, Brasil ha guanyat per la mínima Perú a la classificació pel Mundial i Rafinha ha jugat pràcticament tot el partit, ja que va ser substituït a 5 minuts del final. Un que ja no és del Barça, però que sempre mirem de reull, és el Leo Messi. Ahir Argentina també va guanyar en plena classificació pel Mundial contra Bolívia, però justament a Messi no el van veure. No només no va jugar, sinó que no va entrar ni a la convocatòria. Scaloni reconeixia després del partit que Messi va intentar-ho fins al final, però que no estava en condicions.
Leo no estaba para jugar. Ayer intentamos o intentó recuperar y no se sentía cómodo y bueno, no lo arriesgamos.
No sabem si és una lesió o simplement unes molèsties. Ho sabrem aquest cap de setmana si juga amb l'Inter Miami. I qui també va jugar ahir va ser l'Andorra. Va caure 3-0 contra Suïssa, la favorita del grup de classificació per l'Eurocopa, i va ser l'últim partit d'Ildefons Lima amb la samarreta d'Andorra, qui amb 43 anys deixa el futbol internacional. Ahir, després del partit, Ildefons es mostrava molt satisfet amb la seva trajectòria i molt feliç del seu acomiadament.
Ha sigut un dia molt especial, no? Tot el que ha portat aquests últims dies amb vídeos, amb imatges, amb molts records, a l'himne, pues, m'han tractat alguna cosa de l'ull, normal, de l'emoció, quan he entrat al camp, els minuts que surts, veure tot l'agraïment de la gent en general, no? Que reconeix doncs, tants anys representant un país i bueno, et sents orgullós de tota la carrera que has fet i contentíssim.
Ildefons Lima ha representat a la selecció d'Andorra durant 26 anys. És el rècord Guinness de la carrera esportiva més llarga a nivell de seleccions.
Un crac, a veure si parlem amb ell un dia d'aquests. Gràcies, Joan.
Gràcies a tu.
Serà a mitjans d'octubre, quan tinguem una nova aturada per partits de seleccions. Espanya aleshores haurà de jugar contra Escòcia i Noruega. I abans d'obrir el debat amb el Miguel Rico avui i el Jacinto Vicente, hem d'actualitzar les novetats al voltant del cas Rubiales i les seves derivades. Ho fem avui amb l'Arnau Pou. L'Arnau, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ahir ja vam poder sentir sencera aquesta entrevista de Rubiales amb Piers Morgan, on el titular és que Rubiales ni ho ha fet ni pensa demanar-li disculpes a Jennifer Hermoso. No?
Correcte, com bé dius, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol va comparèixer ahir la nit en una entrevista amb Piers Morgan al canal britànic Talk TV, on va deixar les primeres declaracions des que acabà de dimitir. Rubiales va assegurar que el petó a Hermoso va ser un acte conjunt i mutu, que no hi havia contingut sexual, que tot el que va passar va ser impulsat per l'emoció i la felicitat del dia. A més, Rubiales segueix defensant que el petó a Hermoso va ser com qualsevol que li podria fer a les seves filles i que hauria fet el mateix amb algun jugador de la selecció espanyola de futbol. Aquesta entrevista s'està emetent en exclusiva al Desmarque aquest migdia i aquest és un petit avanç de les seves declaracions.
Puedo darte un pico. Un pico es un beso de pequeña duración, pero de un error. Un error es una cosa, lo que se está hablando es otra cosa. Hay jugadoras que me pegan a mí en la cabeza y me agarran de todas partes porque yo no les doy permiso, pero estamos en una celebración. Yo no voy a catalogarme a mí de víctima. Lo que no soy es verdugo. No he hecho nada para esto que se ha montado.
Per últim, Rubiales va criticar que la FIFA l'apartés del càrrec. Ho ha trobat injust, ja que no va tenir l'oportunitat de tenir una defensa perquè va ser un procés molt ràpid.
Està clar que el procés judicial està ja obert i que Rubiales està jugant ja aquest partit. Al marge d'això, estem pendents també de quina convocatòria farà o podrà fer el proper divendres la nova seleccionadora espanyola femenina, Montse Tomé, a veure quina postura prenen les jugadores i també, Arnau, seguint pendents de si aquest cap de setmana tindrem Lliga Femenina o no.
Correcte, estem esperant la vaga de les jugadores, que aquest dimecres s'espera una resposta final. Avui a les 3 està tenint lloc una reunió entre les jugadores, on amb dues parts votaran si aproven o refusen l'última proposta. Patronal i sindicats estan apropant les postures després d'unes últimes hores amb reunions i la proposta que tenen sobre la taula és un salari mínim per 3 temporades a canvi de 21.000 euros la temporada 2023-2024, 22.000 euros per la temporada 2024-2025 i la tercera, 23.000 euros per la 2025 i 2026. Divendres ja ha previst un València-Real Madrid. Estarem pendents si hi ha acord i tornarà a rodar la pilota a la Lliga Femenina. Per altra banda, Joan, ahir Aitana Bonmatí va ser aclamada al seu poble, al Sant Pere de Ribes, després de proclamar-se campiona del Mundial i també de guanyar la Lliga i la Champions amb el Barça. Aitana va ser preguntada sobre si les jugadores jugarien i tornarien a la selecció i va respondre això.
Bueno, yo ahí no me voy a meter, solo voy a decir que aún quedan cosas por hablar, pero es un tema colectivo y al final no me gustaría decir nada aquí, es un tema que tenemos que hablar con la federación y ya está, se van a hacer pasos poco a poco. Me gustaría que estas cosas quedaran en privado, no me gusta extenderlo al público, ya lo venimos haciendo hace tiempo, así que las cosas que se hablan entre nosotras solo quedan entre nosotras.
Aquest és un altre ítem obert, on aquesta setmana és clau per veure quines jugadores són convocades i quines es neguen a anar-hi.
Sí, sí, estarem pendents a veure què passa amb tot això. Gràcies, Arnau. Passen 33 minuts de les 3 de la tarda. Mínima pausa i obrim el debat, com us dèiem, al Miguel Rico i al Jacinto Vicente.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, Tinem.
Bona tarda. I amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, hay que hablar del nombre del día, que es el de Deco, en clave Barça. Miguel, ¿qué te ha parecido la puesta en escena de Deco?
Bueno, no ha dicho gran cosa que no supiéramos. La presentación tampoco es ninguna novedad más allá del puro acto físico de la presentación, porque desde hace más de 6 meses sabemos que esto va a ser así y que Deco va a ser el jefe plenipotenciario del área, de manera que lo que hay que ver es cómo sacan adelante el trabajo que tienen, que es duro y mucho, porque aquí en muy pocos años se ha pasado de tener un tríptico con Messi, Neymar y Suárez a tener uno con Lamine, Gavi y Valde.
Sí. Que no suena mal, pero que bueno, que hay que darles tiempo, ¿no, Miguel?
Hombre, claro.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí. Jacinto, es verdad que ya se anunció el nombre de Deco desde hace mucho tiempo, que lleva muchas semanas trabajando, que por lo que hemos sabido hoy, hace incluso años que tiene influencia en las decisiones que ha tomado Laporta en esta segunda etapa como presidente del Barça. Pero bueno, es lo que dice Miguel, ¿no? Hay que dejarle trabajar, a ver cómo va.
Sí, hoy el acto en sí tampoco era ninguna novedad, o sea, lo han hecho como un acto oficial de presentación. Y bueno, más importante ahora es un poco, yo creo que su función también va a venir bastante, digamos, de la mano de cómo va a ir el tema económico. Entonces, en función del dinero que disponga podrá, digamos, demostrar más o menos. Y a ver qué pasa, o sea, el mercado de invierno más o menos está planificado, parece bastante claro lo que hay, excepto quizás algún tema, algún medio centro o algo así. Pero bueno, hay que dejarle trabajar, a ver, hay que ver qué ocurre en los próximos meses.
Sí, ¿que está Rafa Nadal, Miguel, o qué?
Sí, ahí.
A cuidar-se. Escolta, el perfil és molt diferent al de Mateu Alemany. Mateu Alemany és un bueno, perfil més gestor i a Deco és evident que és un home més de futbol, no?
Jo, per mi, Deco és Chiqui i Mateu Alemany és Raúl Sallei, yeah. Per entendre'ns. Mm. Un és un director esportiu i l'altre és el director de futbol que coneix els mecanismes de la burocràcia d'un món tan complicat com aquest. Sí. I en aquest sentit no dubto que ha tingut una transcendència vital l'aportació de Mateu Alemany amb tota la qüestió que està del fair play esportiu, per exemple.
Sí.
Però des de bon començament, bueno, jo a mi sempre se m'ha venut el nom de Deco com el jefe, i de fet hem de recordar que Mateu Alemany en un moment determinat va acceptar l'oferta d'un altre club. Després, per les raons que siguin, va demanar tornar a acabar la seva feina al mercat que estava compromès i gestos. Ja ha passat a la història, de manera que a partir d'ara s'obre una nova època amb un equip fet d'una manera històrica, perquè el primer equip del Barça ha gastat menys en fitxatges que el Barça B. O sigui que...
És brutal aquesta dada, eh? És brutal aquesta dada, Miguel. Però és veritat.
Sí, però, això, sí. Però és que això és la veritat i,
sí, sí.
I és una circumstància inèdita.
Sí. Después, durante el día de hoy, en las últimas horas, Jacinto, ha habido mucho interés también en subrayar la buena sintonía que hay entre Deco y Xavi, ¿eh? Porque a lo mejor ha habido alguna discusión del tipo futbolístico, a mí me gusta más este que este otro y tal, pero yo, por lo que sabemos, la relación es buena.
Sí, bueno, han salido varios temas. El primer tema fue cierta imposición de determinados jugadores que podrían ser más del gusto de Laporta, como Joao Félix. Mm. Mano tendida de Deco en favor de Laporta y Joao Félix, quizá menos se decía de Xavi. Ahora el tema de que, bueno, Deco va a ser responsable de la renovación de Xavi, si es solo por un año, si es más. Cómo ha influido Deco en esa renovación, han surgido diversos temas. Entonces yo creo que han intentado limar de cara al público esas posibles diferencias y por lo que se dice, sí, la relación no es mala, son dos exfutbolistas, conocen bien lo que es el mundo del fútbol. Lo que pasa es que, bueno, habrá que verlo también, porque evidentemente yo lo que decía Miguel también en este sentido, ¿no? A nivel incidencia económica, no solo en fair play, sino en lo que es todo tipo de renovaciones, de entrenador, de jugadores y tal. Mateo era como más gestor,
sí.
Era una persona en ese sentido más fría, y Deco pues se le ve muy próximo a Laporta, veremos a ver si eso tiene alguna influencia o no con Xavi. De momento yo creo que la relación parece que es buena, pero han querido también, de cara al público, hacer ver que era buena.
Sí, sí, subrayarlo mucho, subrayarlo mucho. Bueno, no més, Miguel, que Deco sigui la meitat de bo com a director de futbol de lo que era com a futbolista, ja signem, no? Perquè era un bon jugador, sí. Molt bon jugador,
Bé, això et garantiria que amb la seva gestió tot el Barça tot anirà a guanyar la Champions. Okay. Jo crec. Deco és un... té tota l'experiència com a jugador, té un bagatge importantíssim com a agent futbolístic, té els telèfons de tothom, sap els jugadors que s'han de seguir des del minut zero. Bueno, si està al nivell indiscutible que va ser com a jugador, pues, el Barça tornarà molt alt i estarà amb Deco.
Sí, sí. Parlant de bons jugadors, Jacinto, Lamine Yamal. Va de exhibición en exhibición. Está tirando la puerta abajo, este chico.
Sí, o sea, el límite lo marca él. O sea, está hasta dónde llega este pico de forma, hasta dónde llega el atrevimiento, hasta dónde llega el jugar sin ese temor que ahora mismo está demostrando, lo va a marcar él. Mm. Evidentemente va a llegar un momento en que supongo que a nivel físico, a nivel también de saturación de minutos, de partidos, puede bajar un poco, pero bueno, para eso está la plantilla también, ¿no? Hay un jugador que está quedando absurdamente eclipsado como Rafinha, que tendrá que jugar, tendrá que tener minutos, muy probablemente el martes en Champions el titular sea Rafinha. Mm. Este fin de semana yo casi apostaría que ninguno de los dos, que igual juega Ferran Torres, por minutos y por rotación. Mm. Entonces, la gente tampoco tiene que extrañarse si ahora no juega todos los partidos, a pesar de la forma en la que está, porque es que es verdad que él está en un momento diferencial, pero también es verdad que esto tiene que durar todo el año.
Sí. Que, Miguel, quan deia el Jacinto, igual juega Ferran el sábado, tu has dit sí.
Sí, sí. No? Jo també ho veig clar, perquè, mira, Ferran està en forma, és un jugador fet i dret. Rafinha ve de viatge
interoceànic, sí, bueno, sí, que ha saltat el xarco, sí.
Transoceànic.
Sí.
Lamine és un jugador que fa 2 anys era infantil. 3 partits a la setmana és massa futbol d'èlit per a aquest jugador, per molt bo que sigui. I moltes vegades el que s'ha de fer, i el Barça ha tingut experiències recentment, com és el cas de Pedri, per exemple. Hem de vigilar que no es passin de rosca alguns jugadors.
Sí.
Perquè això, una gestió física mal portada al començament de la teva carrera, et pot passar a factura la resta de la teva carrera.
Sí.
De manera que jo crec que per qualitat Lamine ja representa el nivell de gairebé indiscutible. Però entrenador perquè d'aquí uns anys sigui el que sembla que pot arribar a ser.
Sí, sí. Es que Jacinto juega bien, juega bonito, pero es que sobre todo, no descubro nada, todo el mundo está destacando lo mismo, el chico toma siempre o casi siempre toma buenas decisiones, que es lo que le diferencia, por ejemplo, de Dembélé, que se equivocaba 9 de cada 10 veces
por
y este chico este chico acierta 9 de cada 10.
Sí, o sea, yo creo que también Dembélé llegó un momento en que venía con el lastre de las lesiones, yo creo que hay cierto bloqueo mental también ahí, el equivocarte es cuestión de calidad, forma parte de la calidad de cada uno, y luego o tomar esa mala decisión final, pero también creo que influye cuando has tenido muchísimos problemas, no tienes ese atrevimiento, esa seguridad para hacer lo que tienes que hacer. Entonces Lamine viene fresco, viene sin ningún lastre, él está en este momento que está disfrutándolo, juega como podría jugar igual en el patio del colegio que allí, entonces lo está disfrutando, pero es cierto, y está acertando, que es lo más difícil, está acertando, pero es lo que decía Miguel. O sea, tenemos ejemplos, ¿eh? O sea, tenemos ejemplos, pues lo que le está pasando a Pedri con las lesiones, que igual está lastrando mucho, lo que ha pasado con Ansu Fati. Entonces, yo creo que hay ejemplos de un jugador que levanta muchísima expectación, hay esas ganas en toda la afición del nuevo Messi, pero ni va a ser Messi porque le falta mucho, ni se le puede sobrecargar. Entonces yo creo que hay ahora mismo, por ejemplo, para el partido del Betis, tienes a Ferran Torres, que está en un momento de forma también muy muy bueno,
sí.
y que perfectamente puede jugar a mano derecha o con Lewandowski. La lesión de Gundogan, igual metes a Joao Félix, entonces puedes digamos hacer un once que es competitivo, que puede venir bien y que no sobrecargas ahora mismo a Lamine.
Sí, señor. Molt bé, senyor, us ho deixarem de moment aquí. Jacinto, gràcies, i Miguel, gràcies, a cuidar-se, eh?
A vosotros.
Molt bé, molt agraït.
Cuídate, Miguel.
Una abraçada, adeu. Seguim.
Després del virus FIFA, arriba el proper partit, que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli Rincón, Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encendido nuestra vida.
3:46, anem amb la informació de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Majori? Bona tarda.
Que passa per la presentació d'Álvaro Aguado, que ha acabat fa una estoneta.
Sí, hace aproximadamente media hora, Álvaro Aguado, quinto fichaje del Espanyol de la temporada. Recordemos, 27 años, es centrocampista, firma por 2 temporadas con el equipo perico y llega libre después de acabar su contrato con el Espanyol. En su presentación ha dicho que tiene una buena experiencia en la categoría, que llega con esos 27 años con edad y con ganas de explotar sobre todo en el Espanyol, y ha reconocido que tenía ofertas. Por tanto, ¿por qué ha fichado por el club perico? Entre otras cosas, por la cabezonería, palabras textuales del director deportivo Fran Garagarza.
Tenía mucho interés en muchas propuestas de equipos de primera división, de fuera de España. Quiero jugar en primera división, el club quiere jugar en primera división. Quiero jugar no solo en 20, 25 partidos en primera división, quiero consolidarme en primera división y en el Espanyol, en este equipo, en este club, veo que puedo hacerlo, y por eso estoy aquí. Y si todo va bien, ojalá estar aquí muchos años.
Un chico ambicioso, este Álvaro Aguado, que dice que puede jugar de 6, también de 8, que tiene y reconoce tener un perfil parecido al de Sergi Darder, que es algo que buscaba el Espanyol, y que ojalá pueda aportar lo que hizo en su día el jugador balear, ahora mismo en el Mallorca, y también lanza un mensaje para frenar un poco la euforia de aquellos que ven al Espanyol como uno de los claros o posiblemente seguros candidatos al ascenso.
Esto es muy largo, esto no es como empieza, es como acaba. Si vamos pensando ya que somos favoritísimos, que vamos a ascender en enero, más allá estamos muy, 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 pero que muy, muy equivocados. que tenemos esa presión de querer ascender, soy el primero que me la pongo y todo el mundo se la tiene que poner porque somos el Español, no nos vamos a engañar.
Un Álvaro Aguado, que además ha dicho que ha visto un vestuario muy contento por el buen inicio y que reconoce que también que le va a costar ganarse el puesto entre los jugadores del centro del campo. Por su parte, Fran Garraza, el director deportivo, ha dicho que no va a ser fácil el ascenso, como algunos pueden apuntar, y que la plantilla es difícil de mejorar. Un par de apuntes más respecto a la actualidad meramente deportiva. En el entrenamiento, Keita no ha entrenado. Es la única ausencia, sí que han regresado después de su participación con la selección Braithwaite, mientras que Oliván ya se ha incorporado con el resto de compañeros.
La actualidad de l'Espanyol amb Álvaro Aguado com a gran protagonista i l'actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Té com a nom propi a Quique Carcel.
Sí, ho explicàvem ahir a la Linterna, renovat fins al 2027, és a dir, dues temporades més. Un Quique Carcel que tenia contracte fins al 2025, però ha acceptat ampliar dues temporades més el compromís amb el Girona. És l'arquitecte d'aquest Girona, és artífex directe dels èxits del Girona. Va arribar al 2014. Amb ell el Girona ha disputat 5 play-offs, anys 2015, 2016, 2020, 2021 i 2022. Ha estat 4 temporades a primera amb Quique Carcel i ha aconseguit els 2 ascensos a la màxima categoria del futbol espanyol. I ha tingut 7 entrenadors: Pablo Machín, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, Juan Carlos Moreno, com a interior, recordem, Pep Lluís Martí, Francisco, i ara Mitchell. Fan un binomi perfecte. Mitchell, que té contracte fins al 2026. Quique Carcel fins al 2027. Ha passat d'intentar que jugadors com David García, aquell que va ser jugador a l'Espanyol, es baixés el sou amb el Girona, a intentar, i ho ha aconseguit, Carnau Martínez, internacional amb la sub-21 d'Espanya, entre d'altres, doncs sigui peça clau en aquest Girona. Demà al migdia hi serem a Montilivi. Es presenta la renovació i deixem que digui en el capítol d'internacionals que des d'ahir que no ens escoltàvem a l'antena han jugat Sigankov i també Dobbik amb Ucraïna, s'incorporen demà i aquesta nit matinada ho ha fet Yangel Herrera amb Venezuela, que li han anul·lat un gol. Yangel no arribarà com a mínim fins divendres, però recordem que el partit a Granada és dilluns de la setmana vinent.
Perfecte, fins aquí el futbol. De seguida estem a la Vuelta, que avui l'etapa acaba a l'Angliru i l'etapa està molt moguda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sonido de la alegría. Que este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf,
se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui muntanya. L'etapa s'acaba a l'Angliru. És una d'aquelles etapes que estan marcades en vermella al calendari. L'etapa està responent a les expectatives. Està moguda. Quique, bona tarda.
Això sembla. Què tal, Ballori? Molt bona tarda. Si això diuen que és el paradís del ciclisme, no sé com serà l'infern, perquè pujar fins aquí costa i costarà molt d'aquí una estona. 34 quilòmetres pel final de l'etapa i atenció perquè hi ha moviments molt interessants. L'espectacle posa per davant a l'equip Soudal del Quick Step, que està duent a Cataneo i a Remco Evenepoel per davant de tothom. Evenepoel que estaria doncs assegurant la seva condició de líder de la muntanya i per darrere moviment tàctic de l'equip dels Emirats. Per què? Perquè ha llançat a Marc Soler per davant de tots. El corredor de Vilanova i la Geltrú està a 1.20 d'Evenepoel i amb 1.10 d'avantatge sobre el gran grup, així que s'estaria apropant a la possibilitat d'almenys somiar a estar pel podi, tot i que jo crec, Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
Yo creo que Ballori, Eri, está Soler intentando hacer de puente para un posible ataque de Ayuso.
Está muy bien situado para hacer lo que tenga que hacer. Parece que la diferencia de Soler con respecto al pelotón se ha estabilizado, ha bajado del minuto y medio que llegó a tener hasta 1:06 que tiene ahora mismo y está en disposición de mantenerse en una zona de este tablero de juego inmenso por la montaña central asturiana para poder hacer de puente de un posible ataque de Juan Ayuso, de su jefe de filas, aunque parece que el Jumbo-Visma no se está poniendo muy nervioso. A ver si están nerviosos a la hora de gestionar las tres piezas que tienen, sí, para ganar de una manera muy decorosa esta Vuelta Ciclista a España.
Sí, porque aquí, Ballori, después de lo que ven veure ahí, Vingegaard atacant el seu company, no sé qué pot passar d'aquí una estona. Jo penso, personalment, no sé què pensaràs tu, que Sepp Kuss perdrà avui la Vuelta en favor de Roglic o de Vingegaard.
Sí, segurament. L'etapa està guapíssima i ens preparem per escoltar-vos després. Eri, Quique, gràcies. Un abrazo, hasta luego.
Bona tarda.
Del ciclisme al bàsquet, Albert, que el Barça es corona campió de la Lliga Catalana. Eh?
Revalida el títol en aquesta competició, competició com la que té per davant el Barça la Supercopa d'Espanya a Múrcia Menor i que serveix de banc de proves. I té molta feina, ho hem vist en Roger Grimau, perquè ahir, novament, amb aquesta victòria 81-79 davant el Baxi Manresa, desajustos defensius importants, 47 punts encaixats al descans, Paulí de base fent molts minuts de base, perquè no hi és, encara no s'ha incorporat, Joku Baitis i Badio, Branco Badio, destacat al conjunt del Bages. Anem a sentir el bastió del Barça. Anem a sentir Roger Grimau i Àlex Abrines.
Hem tingut possibilitats de poder rebotejar i córrer algun bàsquet fàcil. Després, al final del partit, doncs, és el que passa quan tens tants bons jugadors que tenen solucions de molta qualitat per decidir el partit.
Crec que hi ha moltes coses a millorar, no? Sobretot a la primera part. Em quedo amb el treball, l'esperit, no? Que hem demostrat els darrers 20 minuts, que hem capgirat el marcador i bueno, els hem aturat en defensa, que pareixia que érem imparables.
Títol, victòria, sempre és important seguir treballant. Demà a la tarda, presentació de les cares noves, prèvia divendres de la Supercopa i aquest primer títol oficial dels tres que hi ha a Espanya aquest cap de setmana a Múrcia.
Del bàsquet a l'handbol, Juan, que el Barça debuta aquest vespre a la Champions. Visita la pista del Montpellier.
Sí, sí, es el inicio de la reconquista del título conseguido en el año 2022 por última vez. Hay bajas importantes en el Barça, las ya conocidas de Ariño, Makuch, se les añade la de Langaro por lesión y, atención, la de Gonzalo Pérez de Vargas, el portero, en este caso, según el comunicado del club, por motivos familiares. Los canteranos del filial, Saric y Sikusa, han viajado para reforzar el equipo respecto al equipo francés. El Barça se ha enfrentado en las últimas temporadas 3 veces y siempre ha ganado por 7 goles o más. Dicamen, nuevo capitán del Barça.
Los partidos fuera de casa va a ser duro, que va a haber público que no nos va a ayudar, que la gente tendrá aún más ganas de ganarnos que en casa. Es un público que aprieta. Además, si no me equivoco, jugamos en el pabellón más grande, que son 9 o 10 mil personas. Entonces ahí va a estar a tope. Bueno, eso espero. No hay ningún tipo de presión. Hemos empezado la temporada hace una semana, es el inicio y esto no afecta nada.
Montpellier Ayer Barça, hoy primera jornada de la Champions 2045.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Tancarem parlant de tennis, que tenim la Copa Davis en marxa a València. Està jugant Espanya contra la República Txeca. És el primer partit de la fase de grups. Estan jugant Bernabé Zapata i Tomàs Machac, que estan disputant el primer set. Però és notícia que hi ha una polèmica oberta entre alguns tenistes i Piqué, a qui acusen d'haver-se carregat la competició. Raül Chao, bona tarda.
Bona tarda. Si parlem de la Copa Davis dels darrers anys, ens sobresurt un nom al cap i és Gerard Piqué. L'exjugador del Barça va fer una reforma en la històrica competició i aquesta setmana ha rebut dures crítiques. Aleshores, el tenista suís, Wawrinka, va posar un vídeo a les xarxes socials criticant a Gerard Piqué, mostrant com les grades del pavelló de Manchester estaven buides. L'exjugador va dir que ells no s'encarregaven d'organitzar la competició i qui li pregunti a la Federació Internacional de Tennis. No només Wawrinka ha sigut criticat durament a Gerard Piqué, sinó Merdy Fish, extenista, també ha criticat la figura de Piqué, afirmant que han matat a la Davis.
Hi ha una cosa que és veritat, i és que abans la competició seguia moltíssim, i els darrers anys passa pràcticament desapercebuda. Gràcies, Raül.
Gràcies, Joan.
Estem al darrer minut d'Esportscope. D'última hora, Albert, alguna cosa?
Mira, venim en futbol gran, si m'ho permets així, d'una aturada de seleccions. Nou jugadors del Barça de futbol sala convocats per la primera aturada pels partits de seleccions. Jesús Velasco, l'entrenador, es queda només amb 3 de la primera plantilla. Miquel Feixas, Sergio González i Àlex Yepes.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Marxem actualitzant les enquestes. És Deco la persona ideal per ser director de futbol del Barça? Creieu que no, el 57%. Qui ha de ser el lateral esquerre titular a l'Espanyol? Heu votat la majoria per Brian Olivan, el 78%. I en Clau Girona poseu-li nota la trajectòria de Quique Càrcel. El 44%, la majoria, li poseu un excel·lent. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.